Bon dia, els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa recuperen el patrullatge a peu pels pobles.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I doncs, a part de passar doncs, amb la patrulla amb el cotxe, doncs, que fan, normalment se'n fan voltes al municipi, doncs, el que volen ara des de l'àrea de Mossos d'Esquadra de la comarca doncs, és que parquin el vehicle i que facin aquest patrullatge a peu, que voltin pels carrers del nostre poble i que realment la gent pugui tenir doncs, un referent per, ostres, he vist alguna cosa, m'ha passat avui una cosa a casa, que quan els vegin puguin anar a parlar amb ells i puguin doncs, donar aquesta ajuda a tot el nostre veïnatge.
Acabem d'escoltar l'alcalde de les Preses, Albert Danés, en una entrevista a l'alcalde Respon d'Olot Televisió, on celebra la mesura i creu que pot ajudar molt. Precisament en aquest municipi garrotxí estan impulsant xerrades informatives per als veïns, per parlar sobre seguretat. Des del consistori també treballen en la creació d'una comissió que reuniria periòdicament. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 9 d'abril del 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa mantindrà una línia continuista durant el 2025. Els seus responsables seguiran reduint les llistes d'espera i potenciaran encara més la relació amb l'atenció primària. Els joves d'Olot demanen més espais per a ells perquè creuen que la ciutat no dona resposta a les seves necessitats. Precisament és un dels reptes d'aquest 2025 per l'àrea de joventut de la capital. Olot estudiarà la proposta que només puguin ballar la faràndula persones empadronades i residents a la ciutat. La iniciativa parteix d'un grup de veïns contraris a la situació actual. Les noves instal·lacions al Centre d'Acollida d'Animals de la Garrotxa volen fomentar l'adopció arreu de la comarca. A la Garrotxa no s'incrementa l'abandonament d'animals, segons apunten des del mateix Consell Comarcal. En esports, el Club Futbol Les Preses presentarà un nou himne i una mascota amb motiu dels 90 anys de l'entitat. Ho farà el 26 d'abril, amb la celebració d'una diada amb més d'una desena d'activitats i diversos reconeixements a persones que han estat estretament vinculades al mateix club. També parlarem de bàsquet, on una dotzena d'equips participaran en la segona edició del 3x3 que organitza el Club Bàsquet Vall d'en Bas. Aquest torneig està obert a tothom i està enfocat a jugadors i jugadores de categoria premini i mini. I tancarem l'informatiu parlant del Tren d'Olot, que protagonitza un nou volum de la col·lecció Catalunya Desapareguda. De la mà de l'historiador olotí Adam Perea, el llibre recull més d'un centenar de fotografies sobre el ferrocarril i la quotidianitat de l'antic carrilet.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Girona engega un pla per enfortir el català i impulsar-ne l'ús social als comerços, a l'hostaleria i entre el jovent. L'Ajuntament crea una campanya específica que activarà una bústia i impulsarà uns premis per a influenciadors. El Banc d'Espanya revisarà a la baixa les seves previsions econòmiques pels aranzels de Trump. Escrivà veu una extraordinària complexitat en la situació geopolítica. Aznar haurà de comparèixer a la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya abans de l'estiu. El PSOE donarà suport a la petició d'Esquerra Republicana. El govern, per la seva banda, encarregarà una auditoria sobre les incidències de la DGAIA i defensa els canvis de la direcció general. Martínez Bravo argumenta els cessaments perquè cal una reforma profunda davant de problemes heretats. A la pàgina internacional, però tocant de ben a prop a casa nostra, Pedro Sánchez va al Vietnam a vendre 1.500 quilòmetres d'alta velocitat en plena guerra comercial. El president del govern espanyol ha dit que les guerres comercials perjudiquen a tothom en un viatge programat abans de la crisi dels aranzels de Trump i que continuarà a la Xina. I Ucraïna captura dos xinesos lluitant amb Rússia a Donetsk i exigeix explicacions a Pequín. És el primer cop que Ucraïna captura xinesos en 3 anys de conflicte. Assegura que n'hi ha més lluitant amb Rússia i suggereix que la implicació de Pequín a favor de Rússia podria anar més enllà del que es pensava fins al moment.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Durant aquesta tarda el temps pot canviar amb alguns xàfecs, alguna tronada fins i tot. Comarques interiors, difícilment o pràcticament nul·la aquesta possibilitat cap a la Costa Brava i al prelitoral no arribaria tampoc la pluja. De moment, el matí ha començat amb grans clarianes, alguns núvols cap a la Costa Brava, la temperatura ha pujat, per exemple, ahir Palafrugell mínima 4 i aquesta matinada mínima 13, ha pujat 9 graus la temperatura, però es manté fresca en punts de l'interior, 4 a Olost, 5,5 a Vic, 5,5 a la Vall d'en Bas, 6 graus a Olot, 0 a Das, 0 a Núria. Per tant, una mica de fred en comarques interiors. Ja diem que la tarda i el vespre pot canviar el temps, amb ruixats, xàfecs, alguna tronada, preferentment, i poden ser de moderada intensitat, 5, 10, 15 litres per metre quadrat a la Cerdanya, no tant, però també al Ripollès, i algun xàfec pot arribar a Osona, Lluçanès, prop del Montseny, o també cap a la Garrotxa. Bé, demà un dia variable, mig ennuvolat, a la tarda alguna gotellada, poca cosa, la temperatura es manté o puja lleugerament. Per cert, avui màximes una mica més baixes, màximes de 16 a 20 graus, i preveiem que de cara a divendres hi hagi núvols prims, farà sol, en principi sense pluja, preveient un cap de setmana una mica més tapat, una mica més inestable, amb ruixats de tarda dissabte, i diumenge una mica més de pluja, especialment entre la tarda i el vespre, tot i que al migdia ja podria ploure a les comarques interiors. La temperatura entre divendres i dissabte pujarà notablement i l'ambient serà una mica càlid, tot i la nuvolositat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 9 d'abril del 2025. Els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa recuperen el patrullatge a peu pels pobles. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, celebra la mesura i creu que pot ajudar molt. Precisament, en aquest municipi garrotxí, estan impulsant xerrades informatives per als veïns per parlar sobre temes relacionats amb la seguretat. Des del consistori també treballen en la creació d'una comissió que es reuniria periòdicament. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa recuperen després d'anys els patrullatges a peu pels pobles de la comarca. Ho fan, asseguren, amb l'objectiu de tenir un contacte més directe amb els veïns i per generar més consciència que són presents als municipis. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha remarcat en una entrevista al programa L'alcalde respon de la televisió l'esforç que fan els Mossos de la comarca i creu que la mesura pot ajudar molt.
I doncs, a part de passar doncs, amb la patrulla amb el cotxe, doncs, que fan normalment se'n fan voltes al municipi, doncs, el que volen ara des de l'àrea de Mossos d'Esquadra de la comarca doncs, és que parquin el vehicle i que facin aquest patrullatge a peu, que voltin pels carrers del nostre poble i que realment la gent pugui tenir doncs, un referent per, ostres, he vist alguna cosa, m'ha passat avui una cosa a casa, que quan els vegin puguin anar a parlar amb ells i puguin doncs, donar aquesta ajuda a tot el nostre veïnatge.
A les Preses, des del consistori, admeten que els veïns els han transmès sensació d'inseguretat i per això estan impulsant xerrades informatives i de prevenció amb els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa. De moment n'han fet dues, una al Centre Cultural de les Preses i una altra al local social de Bosa Tosca, amb més d'un centenar de veïns entre les dues.
Sobretot informar la gent de què passa, què han de fer, com ho han de fer. Per exemple, doncs, quan hi ha domicilis, quan hi ha furs, quan hi ha ocupacions, doncs realment què han de fer, a com els empara la llei, quines són les situacions que es poden trobar i a qui han d'avisar, amb qui han de parlar. Hi ha hagut molta participació, cosa que realment denota que és un tema que preocupa, i la gent crec que ha sortit amb aclariments, ha sortit una mica més tranquil·la.
Tenen previst fer-ne més i tractar altres temes, com per exemple les estafes. Paral·lelament, des de l'Ajuntament tenen previst impulsar una comissió de seguretat.
Com a Ajuntament també els hi comentem doncs, una de les nostres iniciatives que volem tirar endavant és crear una comissió de seguretat, que estarà formada pels Mossos d'Esquadra, pel consistori, però després volem que hi siguin els veïns. Els veïns i veïnes volem que en formin part, per tant crearem aquesta comissió, que ara ho estem començant a treballar, de gent de diferents zones del municipi, responsables d'entitats i, com no, comerç i indústria, doncs, que tots formem part d'una taula de treball per poder treballar.
Les Preses és un dels municipis de la comarca que havia demanat la creació d'una policia local comarcal i que des de fa temps treballa amb accions vinculades amb la seguretat al municipi.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa mantindrà una línia continuista durant el 2025. Els seus responsables seguiran reduint les llistes d'espera i potenciaran encara més la relació amb l'atenció primària. Un altre dels objectius immediats és millorar l'àrea d'urgències per atendre més ràpidament. Néstor Carvajal.
Marcar-se objectius per un any és un fet habitual en les persones, empreses i altres aspectes de la societat. En un dels sectors on costa marcar-los, degut a que l'actualitat marca el ritme del dia a dia, és en els hospitals i centres d'atenció sanitària. Després ja del pas de la pandèmia que en els últims anys ha marcat la feina als hospitals d'arreu del territori, per aquest 2025 l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa es marca diversos objectius. Un dels principals és enfortir la relació amb l'atenció primària, per tal d'organitzar les atencions al CAP i a l'hospital de forma coordinada. El director mèdic de l'Hospital d'Olot, el doctor Lluís Ramó i Torrentà, remarca que el repte per aquest any és seguir amb la línia d'activitat que s'ha fet tant el 2023 com també durant l'any passat.
Aquest any és continuista, és a dir, nosaltres vam tancar l'any fent una sèrie d'activitat mèdica, quirúrgica, obstètrica, de consultes externes, d'urgències, i la proposta que ens ha fet o que ens estem treballant amb el Servei Català de la Salut, igual que amb els restes d'hospitals, és de mantenir la mateixa activitat.
A banda d'emmirallar-se en els números dels darrers anys, des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa també es vol incidir en la reducció de les llistes d'espera. Segons el doctor Ramió i Torrentà, les xifres s'han reduït, però encara queda feina per fer.
Les llistes d'espera van augmentant. Hi ha més gent que s'espera per operar-se, tot i que hem fet molt. Hi ha més gent que s'espera per ser atès a consultes externes, tot i que n'hem fet més que els últims anys. Hi ha més gent que s'espera per fer proves, tot i que l'any passat en vam fer més que l'anterior.
El director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa també ha detallat que en una de les àrees on també hi ha feina per fer és en la d'urgències, on es vol reduir el temps d'espera de la persona que necessita atenció.
En matèria educativa, també a Olot, els joves demanen més espais per a ells perquè creuen que la ciutat no dona resposta a les seves necessitats. Precisament és un dels reptes d'aquest 2025 per l'àrea de joventut de la capital. A nivell comarcal, també volen punts de trobada descentralitzats més enllà de l'oficina de l'hospici. L'habitatge i la feina continuen sent les principals preocupacions del col·lectiu, informa Natàlia Moreno.
Els joves demanen més espais. És una de les reflexions que han traslladat en els darrers mesos els responsables de Joventut i Educació d'Olot. En el marc de la celebració del primer any de l'oficina de joventut s'han explicat els reptes que es tenen en aquest àmbit durant el 2025. Un d'ells i dels principals és buscar més espais on els joves hi puguin treballar, fer activitats i altres peticions que traslladen els responsables de joventut. L'espai actual de l'hospici ja ha donat servei durant el darrer any, especialment com a aula d'estudi per grups i estudiants que ho han desitjat durant èpoques d'exàmens o al llarg del curs escolar. Després d'un any en aquest espai, els joves en volen més per altres aspectes, tal com ha detallat el regidor d'Educació, Josep Quintana.
Els joves ens demanen més espais. El que hem de definir nosaltres i amb ells també és quins són. Vale? Quins són, com han de ser, com s'han d'ubicar. I jo penso que els joves, tu quan parles amb ells, que parlen de moltes problemàtiques, és un dels primers inputs que reps.
El punt central pels joves és a Olot, però arreu de la comarca també n'hi ha que prefereixen llocs on trobar-se i utilitzar-los com a zones de referència. Ja hi ha pobles de la Garrotxa que darrerament s'han organitzat per tenir activitats habituals, tècnics i espais. La descentralització del servei pels joves és un dels objectius que des del Consell Comarcal de la Garrotxa es marquen per aquest any. Ho explica el cap de l'àrea de joventut, Pep Compte.
Dos reptes que tenim ara és que diferents municipis, si fem una perspectiva en el temps, doncs de no haver-hi cap tècnic o cap política de joventut llevat d'aquí a Olot des de fa molts i molts anys, això doncs ha anat evolucionant. Alguns ja tenen un tècnic compartit, alguns fins i tot han fet el pas doncs de disposar d'algun espai per joves.
Durant els propers mesos, des de l'àrea de joventut, tant a nivell d'Olot com de comarca, es treballarà per donar respostes a les peticions dels nous espais pels més joves.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
L'Ajuntament d'Olot estudiarà la proposta que només puguin ballar la faràndula persones empadronades i residents a la ciutat. La iniciativa parteix d'un grup de veïns contraris a la situació actual. El regidor de festes, Aniol Sellabona, diu que s'ha de tractar el tema amb prudència i rigor i que en parlaran amb la comissió de la faràndula.
L'Ajuntament d'Olot admet que ha rebut la petició per part d'un grup d'olotins per fer que la faràndula només hi ballin persones d'Olot i que visquin a Olot. Feia temps que rumorejava al voltant d'aquesta petició i ara el regidor de festes, Aniol Sellabona, assegura que ha rebut formalment una petició per tractar aquest tema.
Sempre que parlem de faràndula, penso que hem de fer molta prudència, molta responsabilitat, de manera coherent, i penso que el millor espai per poder-ho treballar són les estructures que ja tenim creades. Hi ha una comissió de faràndula on es consulta absolutament tot i crec que ara el més oportú és seguir tots els passos. Aquesta petició, aquest suggeriment ens va arribar fa unes setmanes i el que vam agafar aquell moment el compromís és de portar-ho en el marc de la comissió de la faràndula i de poder-ho abordar, com deia abans, sempre des de la serenitat, des de la responsabilitat.
En aquest sentit, el regidor creu que la ciutadania no hauria d'adoptar tant i convida tothom a venir a parlar de qualsevol mena de qüestió a l'Ajuntament i els membres de l'equip de govern, ja que assegura que sempre es mostren oberts a parlar de tot.
És veritat que fins i tot hauria celebrat que m'arribés abans. Crec que hem demostrat sempre que hem estat un govern obert, on ens hem reunit absolutament amb tothom i, per tant, jo sempre recomano, perquè crec que és la millor manera d'abordar aquests temes, que es pugui venir directament a plantejar-los.
El darrer gran canvi del protocol de la faràndula es va produir fa 5 anys, quan es va decidir reduir els anys a ball de les diferents figures. Des de fa anys hi ha una llarga llista per poder ballar uns gegants, cabeçuts i cavallets estimats per tots els olotins i olotines.
Abans dels esports, les noves instal·lacions al Centre d'Acollida d'Animals de la Garrotxa volen fomentar l'adopció arreu de la comarca. A la Garrotxa no s'incrementa l'abandonament d'animals, segons apunten des del Consell Comarcal. La recollida d'animals és estable en els darrers anys i ara es pretén aprofitar els nous espais per donar a conèixer aquest servei.
Fa pocs mesos que es van donar a conèixer les noves instal·lacions del Centre d'Acollida d'Animals de la Garrotxa, un nou espai que era una demanda històrica per part d'entitats i que des del Consell Comarcal es treballava per fer-ho realitat al ser un projecte prioritari. Un nou espai que des de l'ens comarcal volen que sigui un reclam per fomentar l'adopció arreu de la comarca. Els animals que es troben a l'espai de la protectora han guanyat en espai i comoditat, entre d'altres millores. Segons el conseller comarcal de Medi Ambient, Jordi Cargol, és un bon motiu per donar a conèixer el servei que s'ofereix.
La filosofia d'aquest equipament és fomentar l'adopció, no? És a dir, s'han pensat les instal·lacions, els tècnics que hi han estat treballant, doncs ho han pensat de tal manera doncs, que la gent, les famílies que vulguin doncs, adoptar doncs, un gos o un gat, doncs, pugui doncs, fer-ho d'una manera doncs, relaxada, venir a les instal·lacions, estan preparades.
Cargol també ha repassat en quina situació es troba la Garrotxa pel que fa a abandonaments d'animals de companyia. Diu que la situació és estable i que no hi ha un increment en els darrers anys. Afegeix que no ha de ser una conducta habitual i fa una crida a adoptar.
Està molt estable, eh? En tot cas sí que el que notem és que no s'incrementa l'abandonament, això tant és bona notícia, i per tant doncs, en aquest cas ho celebrem, no? Però evidentment doncs, aprofitem per dir doncs, que no es poden abandonar, no s'han d'abandonar doncs, els animals de companyia.
Segons les últimes dades aportades pel portal web Medi.cat, Espanya és el país europeu que més abandonaments registren els últims temps. S'especifica que ronden els 300.000 anuals, un fet que, segons regeix la llei de benestar animal, es pot sancionar amb multes d'entre 10.000 i 50.000 euros.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
El Club Futbol Les Preses celebra el seu 90è aniversari amb un nou himne i també una mascota.
L'esport a Ràdio Olot.
El Club Presenc ho farà el 26 d'abril amb la celebració d'una diada amb més d'una desena d'activitats i diversos reconeixements a persones que durant els 90 anys de la seva història han estat estretament vinculades al club. És una de les poques entitats esportives de la Garrotxa que han arribat a aquesta xifra. Aniol Puigvert.
Fa 90 anys que va començar a haver-hi futbol a les preses. El club, després de molts anys, ha evolucionat amb equips, jugadors, instal·lacions, massa social i on moltes persones hi han deixat empremta. Ara, aquest 26 d'abril, des del club han organitzat una diada per celebrar aquest 90è aniversari on volen que tothom s'hi senti identificat. Durant aquest any ja s'han fet diverses accions com les noves samarretes commemoratives que ja han portat els jugadors i jugadores durant aquesta temporada i també les bufandes. Durant el dia hi haurà una matinal per als més petits, vermut musical, dinar, el sorteig de la granota, concerts i moltes coses més. El plat fort, però, serà la presentació del nou himne del club a càrrec del jugador Aaron Salinas i de la nova mascota. El president del Club Futbol Les Preses, Xevi Colomer, explica que durant la celebració també es vol fer un reconeixement a totes les persones que han fet possible que el club sigui el que és a dia d'avui.
Hem agrair i volem fer un reconeixement públic a expresidents del futbol de les preses, vale? I concretament ho farem amb els tres últims expresidents que hi ha hagut aquí al futbol, que creiem doncs, que s'ho mereixen i que molta part, culpa de que sigui el que és ara, és gràcies a ells, no? I aquests seran en Cal Riera, vale? En Cal de Cal Ferrer, de fet, malauradament, que ja no hi és, però també li volem reconèixer que l'en Josep Pujol, i obrar la seva família doncs, per poder-li ficar reconeixement, i en Nicolau Pagès, que és l'últim president més meu, doncs, que ha estat doncs, aquí al club. No?
Des de la Junta Directiva volen que aquest dia sigui un dia per recordar. A més, les preses s'ha convertit en un club històric dins la comarca de la Garrotxa, igual que l'Olot i les Planes d'Hostoles, que també han fet el centenari. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat territorial a Girona, Jordi Bonet, explica que són 90 anys de feina ben feta.
Un dels pocs clubs que esteu arribant a aquestes xifres, cada vegada se n'hi han acostat més altres clubs, però sou dels promotors, dels pioners en arribar a 90 anys. 90 anys de molt bona feina, 90 anys on hi han hagut molts presidents i molts alcaldes i molta gent que ha col·laborat, però a mi deixeu-me remarcar sobretot els dos últims presidents, amb en Nicolau, a la seva època que vam estar, que sempre va estar al nostre costat, i com no, amb en Xevi.
Durant tots aquests anys hi han passat presidents, directius, jugadors i col·laboradors que han ajudat a convertir el club en un referent dins les comarques de Girona. L'alcalde de les Preses, Albert Anés, afirma que el club segueix en creixement.
Aquesta entitat, amb l'energia que té ara mateix amb vosaltres, amb gent jove que s'ha implicat, doncs a nivell de poble doncs és una gran satisfacció. Són 90 anys i crec que s'han de celebrar i l'Ajuntament també hi volem ser, vull dir, n'hem parlat i hem de ser i hem d'estar amb vosaltres perquè 90 anys no es fan cada dia, 90 anys de reconeixement a una entitat doncs, que està en creixement constant i realment doncs, la nostra funció és ser-hi, és apoyar-vos com apoyem a totes les entitats del municipi perquè sempre ho he dit i és la veritat. El motor social d'aquest poble són les entitats.
La celebració començarà a primera hora del matí d'aquest 26 d'abril amb una gran varietat d'activitats, jocs i reconeixements. Actualment, el club compta amb més de 200 jugadors i 14 equips, dos dels quals són femenins.
De futbol passem a parlar de bàsquet perquè una dotzena d'equips participaran en la segona edició del 3x3 que organitza el Club Bàsquet Vall d'en Bas. Aquest torneig està obert a tothom i està enfocat a jugadors i jugadores de categoria premini i mini. Es durà a terme aquest dissabte a Sant Esteve d'en Bas.
Després de l'èxit de la primera edició que es va celebrar l'any passat, el Club Bàsquet Vall d'en Bas torna a organitzar el 3x3 de bàsquet. Aquest torneig consisteix a jugar entre dos equips formats entre 3 i 5 jugadors i jugadores que han d'encistellar la mateixa cistella i on només es juga a mitja pista. El campionat que se celebrarà aquest dissabte disposa de 12 equips, 6 de categoria premini i 6 de categoria mini. Un dels organitzadors del 3x3 i membre del Club Bàsquet Vall d'en Bas, Pau Marguí, es mostra il·lusionat per a poder tornar a celebrar una nova edició i veure la bona rebuda que té.
L'edició ja l'any passat va ser un èxit, no? I la idea és provar de repetir-ho, no? Han sortit tothom molt, molt contents i la idea és fer un 3x3 encarat cap a infants, no? De preminis i mini, és a dir, infants des de tercera primària fins a sisè, amb dues categories, la de premini que és tercer quart i mini que és cinquè i sisè, i al final doncs, és una mica una festa, és un matí en el que ens trobem tots, gent de tota la comarca, alguns equips que també venen de fora, i això és una mica una competició molt sana i amb ganes de passar-ho bé i de començar doncs, amb bon peu la Setmana Santa, que és el proper dia 12 d'abril.
Aquest 3x3 està obert a tothom, equips comarcals, federats i també un grup d'amics que els agradi jugar a bàsquet i que vulguin participar-hi. Des de l'organització defensen que l'objectiu principal no és competir, sinó passar una bona diada amb la pilota de bàsquet com a protagonista. Marguí explica quin serà el funcionament del torneig.
El nombre d'equips inscrits, no? La idea és fer això, dos grups o tres, en el cas que hi hagi molts equips per categoria, i a partir d'aquí, doncs, sí, cada cada partit durant 10 minuts i a partir d'aquí suma, i si hi ha una classificació dels dos primers o si hi ha tres grups mirem de fer alguna fase prèvia, mirem de passar. Tot i així és la convicció, et dic, és més una excusa per passar
el
matí.
El torneig es durà a terme aquest dissabte al pavelló de Sant Esteve d'en Bas. La previsió és que comenci cap a les 10 del matí i s'acabi a les 3 de la tarda. El preu són 8 euros per jugador, que inclou la participació i també un peto reversible del torneig.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada parlem del tren d'Olot. Perquè protagonitza un nou volum de la col·lecció Catalunya Desapareguda. De la mà de l'historiador olotí Adam Perea, el llibre recull més d'un centenar de fotografies sobre el ferrocarril i la quotidianitat de l'antic carrilet, juntament amb explicacions sobre la història d'aquesta infraestructura.
El tren d'Olot va començar a funcionar el 1911. Va ser un mitjà revolucionari que va permetre escurçar el trajecte entre Olot i Girona, un trajecte que podia durar fins a 3 dies. Pels olotins i olotines, aquest tren icònic es va convertir aviat en el mitjà idíl·lic per fer les habituals rutes laborals i de lleure, en un moment en què només hi havia com alternatives anar a peu, en tartana, si se'n tenia, o amb alguna molt escassa bicicleta. La línia comptava amb diferents parades per pobles més emblemàtics de la comarca, com Sant Esteve d'en Bas o les Planes d'Hostoles. El 15 de juliol del 1969, un comunicat va posar fi al tren d'Olot. Tot i poder millorar amb algunes reformes, l'Estat va decidir clausurar-lo definitivament després de més de 74 anys al servei de la comarca. Precisament per recordar la importància que va tenir aquest mitjà de transport, s'ha publicat recentment el llibre El tren d'Olot desaparegut. Aquesta publicació forma part de la col·lecció Catalunya Desapareguda de l'editorial F2 i fa un recorregut per la trajectòria de l'antiga línia ferroviària d'Olot a Girona. L'historiador olotí, Adam Perea, ha estat l'encarregat de la recerca, que inclou més d'un centenar de fotografies.
Al llibre podeu trobar més de 160 fotografies, algunes inèdites que no s'havien publicat mai en uns reculls d'aquest tipus, i el podeu trobar un llibre dividit en tres capítols on s'explica els inicis del tren, tot el trajecte, mirem de passar per tots els pobles per on passava el recorregut, i finalment expliquem com va acabar, com es va desmantellar i com hem acabat fins als nostres dies.
El llibre, que és principalment fotogràfic, també inclou investigacions i informació diversa sobre la infraestructura.
El procés, cal tenir en compte que és un llibre molt fotogràfic, molt visual, i per tant una part molt important va ser anar als arxius, a buscar fotografies relacionades amb el tren. L'arxiu comarcal de la Garrotxa ens han ajudat molt, però també hem anat a l'arxiu de Girona, a l'arxiu nacional, hem anat en particulars, i paral·lelament amb aquesta feina de buscar fotografies també s'ha hagut d'anar buscant informació. Aquí també ens han ajudat molt els amics de l'Associació d'Amics del Tren d'Olot-Girona, que també són experts en aquesta matèria, i bé, ha estat paral·lelament buscar fotografies i buscar informació.
El llibre, en definitiva, és un testimoni gràfic que ens recorda com el carrilet va ser una part important de la vida de moltes generacions, no només d'Olot i la Garrotxa, sinó també de tots els pobles per on passava el ferrocarril.
Amb la història i alguns detalls del tren d'Olot, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 9 d'abril del 2025. Com sempre, més detalls als continguts i informatius a garrotxadigital.cat i a partir de les 3, novament aquí, a l'antena de Ràdio Olot. Gràcies un dia més per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.